Al matí, a Ràdio Sabadell. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? What's going down? Des de les 9 del matí fins a 2:15. What's going down? Amb Raquel García.
Com tots sabem, la justícia requereix temps i diners i per això nosaltres els dilluns a la secció Els teus drets en directe el que intentem és ajudar-vos. I com? Doncs assessorant-vos, donant-vos informació i un primer punt de partida per començar a resoldre els vostres dubtes i els vostres problemes. Així que si teniu alguna pregunta o inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar-nos una nota de veu. I a on? La Bea ens ho explica.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail al matí arroba radiosabadell.fm. Repeteixo, al matí arroba radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes a aquestes inquietuds ens acompanyen com tots els dilluns a aquesta hora els advocats Jordi Català i la Gemma Reynon del bufet Català Reynon amb despatx a Barcelona i també a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis. O també els trobareu al telèfon 93 201 57 27. Repeteixo, 93 201 57 27. Jordi, Gemma, bon dia i benvinguts.
Hola, buenos días, gracias.
Bon dia.
A veure, comencem amb les consultes dels nostres oients, a veure què
Perfecte.
Ens diuen avui.
Hola, buenos días. A mi hijo le han robado el móvil. ¿Eso lo cubre la compañía de seguros?
Bueno, pues dependerá de la póliza que tenga, es decir, que hay que mirarlo. Hay algunas compañías que sí que pueden cubrir lo que es el robo a cualquiera de las personas de la familia. Pero bueno, como se han puesto de esta manera los móviles, pues dependiendo del valor que tenga, igual nos lo limitan. Cada compañía es libre de poner las condiciones que quiera. Quizá cuando hacemos una póliza no nos miramos estos detallitos, que son los que luego echamos en falta cuando hay que echar mano a la compañía.
Clar, això és interessant el que comentaves, no, Gemma? Que a vegades fem aquesta assegurança
claro.
i no acabem de veure totes les clàusules petites i llavors, clar,
claro.
passa el que passa, que quan volem reclamar
exacto,
no sempre
exacto.
tenim la raó.
I normalment la companyia sempre d'entrada nos va poner problemes, con lo cual, como no se amplia, como no esté claro... Pero en todo caso, si se cubre en alguna ocasión, que yo los he visto, temas que sí que se cubren, móviles, etcétera, tiene que ser por robo, no puede ser una pérdida. Sinó que te hayan robado.
I llavors, Jordi, el més important és denunciar-ho, no? Aquest robatori.
Evidentment, la denúncia als Mossos te l'exigirà qualsevol companyia. I el que diu la Gemma, vull dir que són el concepte aquest de multirisc. Assegurances de la llar moltes vegades són multirisc, és a dir, que et cobreixen coses com molt dispars, que moltes vegades pràcticament no tenen quasi ni relació amb la vivenda, sinó amb els membres de la família. Per tant, el que hi ha que mirar és, quan ens passa una cosa, veure si en la llar, que són normalment multirisc, està cobert o no està cobert.
Doncs això és molt interessant, eh? Primer de tot sempre hem de llegir, veure el que està cobert i el que no està cobert, i també, com sempre que hi ha un robatori, el que hem de fer és posar una denúncia.
Hola, bon dia. Divendres vaig sortir de festa i em van fer un control d'alcoholèmia i vaig donar positiu. Què em pot passar?
Ay. Bueno, pues dependeremos de cuánto haya dado de positivo.
Recordem més o menys quines són les xifres.
Pues a part...
Perquè sigui delicte, em sembla que hi ha 0,6. Però a partir de 0,2 ja tens la multa
administrativa. Ja tens la multa. O sigui, sí. D'entrada la multa segur que aquesta noia...
Sí, i 0,2 se da rápido. Es poquito lo que se exige para hacer un 0,2. Uh-huh. Entonces, multa, pérdida de puntos y claro, del 0,2 al 0,6, fíjate que yo ya hace unos años que me saqué el carnet, pero cuando yo me lo saqué, 0,8 era el límite de alcoholemia. Es decir, que hasta 0,8 no pasaba nada.
Ni administrativo.
Ni administrativamente, ni sanción. Y ahora con 0,6 es delito. Ser delito es un tema grave. Es decir, que puede haber una pena de prisión incluso, ¿eh? Es decir, no es una tontería. Y es un 0,6.
No, no, i,
això bueno, és interessant, que apunteu en aquest sentit, que amb 0,6 ja pot haver-hi
sí,
fins
sí,
i tot
sí, i a més tots els que són professionals del transport, siguin taxistes, transportistes, que es dona molt, pues, vull dir que aquí el major risc és estar-te sense carnet 6 mesos, un any,
claro.
Que llavors ja ha estat perjudica, i clar, que molt, quan venen al despatx i tal, és que podré estar un any sense poder portar el meu camió. Pues sí, és que no hi ha més, eh? Vull dir que no hi ha més i,
claro,
i aquest és un
greuge... La pèrdua econòmica
greu
que les supone, si estan viviendo de eso, pues imagínate.
O sigui, és molt aconsellable no fer-ho i ja està. Vull dir, s'han posat molt d'usos, aquesta és la voluntat, de marge zero amb el tema de l'alcohol, les drogues, etc, i conduir. I, bueno, pues, aquí no hi ha gaire història. Vull dir, tot allò de... No, impugnamos, que si la prueba, que si el no sé què, que si el papelito no me l'han dado... Bueno,
que va, i además, normalmente, si ya estamos hablando de un índice elevado, pues te repiten la prueba, ellos mismos ya se aseguran de que no vayan a hacer pruebas que luego les tumben fácilmente.
Amb totes les garanties.
Con lo cual, más vale no beber.
Clar, doncs mira, és un bon consell.
No beber o no conducir, sí.
Clar, si bebes no conduces, no conduzcas. No, com deien l'anunci, sí. I heu de ser conseqüents, que és el que deien, doncs, aquestes multes i doncs, amb el risc de fins i tot entrar a presó. Continuem amb una altra consulta dels nostres oients.
Hola, buenos días. Mira, tengo una hija de 12 años, estoy separada y cuando le toca ir con su padre, pues no quiere ir. ¿Podría hacer algo? Gracias.
Aviam, amb aquestes qüestions sempre s'ha d'estar una miqueta a les circumstàncies, o sigui, mai es pot dir si a partir d'aquí, pues, si no vol anar, pues, tranquil·la, que el jutge et dirà... Mira, el que ha de procurar el jutge és de que amb dos progenitors tinguin els mateixos drets i les mateixes responsabilitats i obligacions. És a dir, que tot nen, per principi, necessita del pare, de la mare, de les dues parts dels cònjuges per la seva correcta evolució i tal. Per tant, a partir d'aquí, clar, si la nena per alguna raó pues no vol anar amb el pare, per què és? Perquè la mare ja li ha incidit suficientment, perquè ha fet tota una campanya en contra del pare, o perquè realment el pare se'n despreocupa. Vull dir, aquí hi ha que analitzar molt bé les circumstàncies. Evidentment, si la consulta és què puc fer, bueno, pues posar una demanda, una modificació de mesures, i a partir d'aquí pues esbrinar-ho. Hi haurà pues, proves psicològiques o proves del tipus que sigui per acreditar el motiu del per què. Home, si realment és el pare el que no vol o tracta malament a la nena o vés a saber què, pues a partir d'aquí segur. Però si no, tenim que pensar que sempre el consell és de que no és dolent per un menor que estiguin amb els dos progenitors, amb els ratets de visites o amb les custòdies, amb el repartiment de custòdia que hagi establert el jutge. I en tot cas serà el jutge el que sempre, i en col·laboració amb el Ministeri Fiscal, decidirà una mica atenent a les circumstàncies de la família.
Mm-hmm. Al final és respectar la decisió del jutge i especialment el dret de l'infant, no?
Analitzant
totes
les circumstàncies.
Del seu pare i la seva mare.
Claro, analitzant les circumstàncies, perquè hi ha de tot, vull dir que és veritat que tot això de que hi ha mares que insistentment fan campanya contra el marit i a partir d'aquí pues, el marit les passa canutes, també es dona, I hem tingut casos en els quals aquestes dones queden sense la custòdia del menor, per culpa d'estar volent manipular totes les circumstàncies aquestes de les visites. Per tant, és un tema que s'ha d'atendre molt a les circumstàncies. Mai es pot dir genèricament el què, sinó que cada família és un món, cada persona també, i a partir d'aquí el jutge i el fiscal analitzarem.
Uh-huh. Vinga, continuem.
Moto por el lateral de la calzada. Y un coche me adelantó, me dio y me dio al suelo. ¿De quién es la culpa? ¿Me lo cubrirá la compañía?
Bueno,
Nava moto.
Porque digo que Nava
moto. Moto muy cerca de la línea de la derecha, dijéramos, ¿no? Claro, aquí la
circunstancia el va adelantar, ¿no? Claro. El va adelantar
la circunstancia principal aquí es saber si iba dentro del carril o, como hacen muchas veces las motos, iba por el arcén. Entonces hay que ver quién ha cometido la infracción y hay que ver qué infracción se ha cometido de forma más imprudente para determinar la culpa, e incluso se puede llegar a fijar determinados porcentajes de culpa. Es decir, que uno actuaba mal, el otro actuaba mal, al 50% o a un 40-60%, es decir, que dependiendo de las circunstancias, de cómo se circulará. Y sobre todo en estos casos que necesitamos prueba. Necesitamos que haya prueba. Yo veo más que el que tiene la culpa es el que adelanta, que es el que realiza la maniobra, y es él el que tendrá que acreditar que nosotros circulábamos mal, que la motocicleta era la que circulaba fuera de la calzada. Pero bueno, se trata de un tema que casi seguro llegaremos a juicio si hay contradicción.
Sí, pero este señor
entre
no, este señor no lo ha dicho, pero por cómo ha empezado, que iba por el arcén y
claro,
tal.
Claro, y tiene dudas, es que claro, algo estaba claro. haciendo.
Alguna cosa, porque si no, no trucaría.
Si no, vas per mig de la calçada, no? I ja està. I el cotxe té que fer una maniobra com si estigués adelantant un cotxe. Clar, si estàs per allà, quasi a l'arcén, aquí sí que...
A ver, las motos siempre van pasando por donde pueden, ya se sabe. Pero bueno, el que realizaba la maniobra era el vehículo que le adelanta, con lo cual tendrá que tener también acreditación de que la motocicleta estaba caminando mal.
Doncs l'última consulta dels nostres oients.
Tengo un vecino que me saca las cartas del buzón y se las lleva. ¿Puedo hacer algo?
Ostres! Jo tenia un veí que el que m'agafava eren les revistes, eh? Fa molts anys estava subscrit a algunes revistes i a mi m'agafava
les revistilles.
Les revistes,
ja té algun interès.
Que sempre pensava, ostres, ja me la fotuda, saps? Però això de les cartes...
Sí, 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 pues bueno...
Això és delicte, no?
És un delito. Pobre hombre, porque tiene un problema. Es decir, que alguna...
Lleguen al metge, no?
Sí, algo en la cabeza tiene para ir robando las cartas de la gente. Pero desde luego que si puede acreditarlo, puede poner cámaras, grabarlo, como se las está robando, es un delito.
Aviam, hi ha comunitats que tenen càmeres a dins, eh? I claro. O sigui, és una qüestió per plantejar-la. És a dir, que, home, si es passa això, potser és que hi ha algun altre motiu, hi ha alguna circumstància que fa que la qüestió no sigui del tot normal. A partir d'aquí, aviam, jo he participat en algunes comunitats de propietaris que és veritat que han instal·lat càmeres a les entrades i tal, doncs perquè, mira, hi havia allà uns elements comuns i desapareixien, etcètera, etcètera, no? Llavors, hi ha vegades que no sé, tens plantes o tens alguns objectes d'adorno, etcètera, doncs, escolta'm, es posa unes càmeres i potser d'això, però sí que és veritat que potser té que haver-hi algun altre motiu, perquè si no posar càmeres sempre és una restricció de la llibertat, no?
Que llavors ja és també, no?, a veure quin límit, no?, potser també parlar sí. amb ell, que a vegades és com...
Sí, dir-li, senyor,
conforme-se
con les suyes.
Sí, perquè les solucions, i anar al jutjat, ni te digo ja, el problema que hi poses, no?
Doncs Jordi Català i Gemma Reinon, com sempre, un plaer, i moltes gràcies per resoldre els dubtes dels nostres oients. Us recordem que si teniu qualsevol dubte, també els podeu trucar al Bufet Català Reinon al telèfon 93 201 57 27. Que vagi molt bé, bona setmana.
Gràcies.
Gràcies, ens veiem.